Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions. Bon dia, bon diumenge. Avui el nostre convidat és l'Oriol Jara. Ell és company de Catalunya Ràdio. Actualment és el productor executiu de la tarda de Catalunya Ràdio, d'aquest nou programa de les tardes de Catalunya Ràdio. Té una extensa trajectòria professional en aquesta casa, però avui l'Oriol no ens acompanya per parlar de la seva trajectòria, de la seva tasca professional, sinó més aviat per parlar de la seva vessant més personal. I és que l'Oriol ha fet un procés de conversió a la fe catòlica, un procés que ell mateix qualifica de llarg, que s'ha basat en diverses lectures de textos litúrgics i també de l'Evangeli i que s'ha emmirallat en Sant Pau. De seguida el saludem, però abans us recordo que, com sempre, a la recta final del Paraules de Vida arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
I saludem, donem la benvinguda al Paraules de Vida a l'Oriol Jara. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
De fet, l'Oriol segur que el coneixen, els oients de Catalunya Ràdio el coneixen. Ara, actualment, des de fa poques setmanes, és productor executiu del nou programa de les tardes, de la tarda de Catalunya Ràdio. I avui amb l'Oriol volem parlar, però des d'una vessant més personal, volem conèixer l'Oriol Jara més personal, perquè, de fet, ell, l'audiència pot pensar què té a veure amb el Paraules de Vida. Doncs avui ho descobriran durant aquesta conversa, ho descobriran, perquè l'Oriol Jara és cristià, és catòlic, però no és d'aquelles persones que ho han estat per tradició familiar o des de petit, sinó que ha estat ara i ha estat a través de... ho ha fet o ha decidit ser cristià, catòlic, practicar el catolicisme, el cristianisme, per les lectures, oi? Oriol, explica'ns una mica, primer de tot.
Sí, més o menys. Va per aquí. De fet, tot això arranca d'una entrevista al Catalunya Cristiana, on ho vaig explicar, perquè jo per xarxes socials soc bastant obert parlant del tema, i em vaig adonar que no era molt habitual, tampoc, que els cristians, per molt practicants que fossin, tampoc ho anaven dient pels puestos, no? Al final el meu recorregut... jo crec que la crida de Déu cap a la gent, cap a les persones, cap als fills, diguéssim, existeix en menor o en major intensitat, però existeix a sempre. Llavors tu ets més permeable o menys a això. Jo la crida de Déu, se sol citar un versicle del Gènesi, que quan Déu busca a Adam i es sol dir que això és una imatge d'una figura de la recerca que Déu fa de tots nosaltres, ens busca, i com que ens busca el podem trobar. Jo sempre havia sentit aquesta crida, aquest venir a buscar-me. I al final, després de coses que et passen a la vida, d'equivocacions, d'errors, de pecats, de bogeries, hi ha un moment on, per la conjunció de diversos factors, t'obres aquesta crida i llavors canvia la vida radicalment. El tema de les lectures és perquè sí que, a banda d'aquesta trobada personal i d'aquesta experiència de vida, hi ha un procés que em dura des de la universitat o una mica abans d'intentar conèixer a Déu i a la transcendència a través de les lectures, a través de la Torà, de reculls del Talmud, dels evangelis o de l'Evangeli, de teologia, de filosofia, perquè el que potser molta gent no sap és que qui és Déu, què és Déu, per què és Déu, és una cosa que es porta parlant en filosofia des de l'antiga Grècia. I grans pensadors de la història han dedicat tota la seva vida a saber què era Déu i a intentar entendre la transcendència i la humanitat i el paper de la humanitat davant de la transcendència de Déu. Uh-huh. Llavors, a través de les lectures vaig donant-me compte que tot encaixa, que té sentit, que l'existència de Déu no és un mite, sinó que és una evidència, en alguns casos, una necessitat científica més endavant per explicar moltes coses que són inexplicables sense la figura d'un déu creador, i a banda és una figura transcendent superimportant per la filosofia i, evidentment, per la metafísica.
Tot i que ara ho has dit, no? O sigui, tu has fet aquest procés d'explicar-ho, com se sol dir en aquest sentit, no? De sortir de l'armari, de dir que ets cristià, que ets catòlic. Això comporta, creus, problemes? O la gent et mira d'una altra manera quan ho dius, quan ho fas públic, quan dius, sí, jo sóc creient?
No, perquè és que això és una... Jo crec que és el gran cavall de batalla. Jo crec que és el que hem de lluitar tots els cristians. Al final, el cristianisme, potser més que qualsevol altra religió, és un model de vida cap enfora. És un seguiment de Jesús, i això implica una vida cap enfora, una vida amb la gent. Una vida de servei als altres, i per tant que ets cristià s'ha de notar, no només es pot dir, i una vida d'evangelització. És tan important, segurament, el servei com l'evangelització, com compartir un missatge que per experiència personal et canvia millor, diguéssim, a més. Canvia millor les relacions familiars, canvia millor les relacions professionals, les relacions amb la gent. Per començar, ser cristià i viure-ho i exterioritzar-ho, encara que sembli una cosa menor, evita que, per exemple, fereixis altra gent. Ferir altra gent, fer mal o perjudicar altra gent és una cosa habitual, lamentablement. I a vegades són coses petites, i a vegades són coses que tu no et sembla que són feridores, però ho són. Llavors, aquest ja, només aquest ja és un canvi molt rellevant. Uh-huh. I per tant, jo penso que no és tant per la por que deies tu, no? De passar alguna cosa si ho exterioritzes, hi ha algun canvi a pitjor, et perjudica, no? A vegades és per vergonya, perquè hi ha hagut com una...
Sí,
com
jo ho enfocava més així, pel tema de la vergonya o de què pensarà la gent, o que si la gent et diu, però ser cristià vol dir portar una vida molt feixuga, una vida molt avorrida, perquè hi ha molta gent que pensa això, no?
És una vida d'alegria, en realitat. És una vida de felicitat, perquè és un mandat diví, diguem-ne. Si tu tens la sort d'haver conegut l'Evangeli, i de saber el que implica creure en Crist i en la resurrecció de Crist, això és una vida de joia, una vida de pau, en realitat. Una vida de lluita contra el pecat, que això és continu, però una vida d'absoluta alegria. Et canvia radicalment els paràmetres, per exemple, no? Que és una cosa que condemna molta gent a l'angoixa, a la tristor, al sentiment d'incomoditat vital, no? Podríem dir-ne, que és la perspectiva de la vida. I seguir a Jesús i creure en Déu, evidentment, canvia aquesta perspectiva i la fa molt millor, molt més agradable, i a més no et posa... Hi ha una cosa que està avui en dia molt... que és molt popular, no? Que som el centre del món. Cada persona és com el centre del món, no? Hem d'estar feliços, ens hem de cuidar nosaltres mateixos. Hem de... món de l'autoajuda. I, en canvi, el cristianisme et canvia el centre del món. El centre del món és Déu, òbviament, i els altres. Això és molt radical. I millora molt la societat. I, perdona, una cosa. En relació a la vergonya, s'ha establert socialment com un concepte comprat massivament, que el cristià és un ignorant. I això és una grandíssima mentida, però enorme. És a dir, la gent no és conscient de la quantitat de científics, filòsofs, de primer ordre, de primeríssim ordre, que eren creients radicals en Déu, i no havien arribat a aquesta fe per ignorància, precisament, sinó a través de la raó. La persona que proposa, el pare, de la teoria del Big Bang. Jo sempre el menciono perquè és el pare de la teoria de l'inici de l'univers. No només era un creient, sinó que era un sacerdot catòlic i belga.
Sí.
Per tant, estem parlant de gent que a través de la raó ha entès que Déu és un element necessari per explicar l'univers. Llavors, moltes vegades tenim vergonya o tenen vergonya els creients perquè hi ha aquest concepte aprovat per tothom de, bueno, si ets creient és que creus en mites, no? En tonteries impossibles.
I que ets un ignorant.
Ets un ignorant i per això genera vergonya. I és el contrari. Per mi és radicalment el contrari. Només cal llegir a persones absolutament genials com Sant Tomàs o Sant Agustí, que són filòsofs dels 10 millors filòsofs de la història d'Europa. Clar, és que és molt fort.
Oriol, abans citaves el setmanari, la revista Catalunya Cristiana. De fet, has fet una col·laboració també, a banda de l'entrevista que et van fer en el seu dia, has fet col·laboracions al llarg de les últimes setmanes d'aquest estiu, en la que vas explicant setmanalment per què ets cristià, no? Des de diferents punts de vista. Deies que ets cristià perquè Déu és coherent, soc cristià, ara parlaves de la ciència, no? També en aquest cas, no? Dels científics, de molts científics, de gent molt culta i que eren també creients, també perquè soc pare, perquè ets pare, no? Deies, també perquè ho diu la Bíblia, perquè soc pecador i perquè visc en societat. Aquest, el capítol de la societat, és el que, un dels que més m'ha agradat quan he llegit els articles del Catalunya Cristiana, sobretot quan parles, no?, de que estem en una societat en la que tots hem de tenir cura de nosaltres, no?, dels uns dels altres, no?
Sí, sí, és que és absolutament radical en aquest sentit el missatge de l'Evangeli i és un dels més... Jo, quan parlem d'això, hi ha dues coses de l'Evangeli que per mi són molt, molt importants i que a mi m'han ajudat moltíssim. Per un cantó és com Jesús i després Sant Pau parlen de la família i del que implica la vida en família i el que implica la vida en societat. Això és molt important i és molt important a nivells que avui en dia la gent ja no... És a dir, la visió cristiana del món i de la societat és tan brutal que avui en dia la gent la considera l'estàndard bàsic, però en canvi no sap què és la mirada cristiana. I fins i tot la mirada jueva de la Torà, eh? Aquesta mirada de... això sí que és... Hi ha alguna cosa que sí que és específicament de l'Evangeli i de Jesús, però la moral ve de la Torà. La societat grega i romana i europea de l'època del naixement de Jesús, que tenia coses fantàstiques, literatura, cultura, art, estratègia militar, dret, tenia altres coses que eren radicalment horripilants, com, per exemple, que nens, esclaus, estrangers i dones no tenien drets, eren objectes. Tenien coses com que, per exemple, deien que se sabia que una ciutat grega hi havia una epidèmia perquè els metges marxaven, perquè no volien infectar-se. I, en canvi, se sabia que un metge era cristià en aquella època perquè atenia a la gent malalta. Això els metges grecs no ho feien. El canvi que implica, per exemple, a Sant Pau dient ja no hi ha esclau, ja no hi ha lliure, ja no hi ha dona, ja no hi ha home, ja no hi ha estranger, no hi ha jueu, no hi ha grec, som un. Això, aquest vers de l'Evangeli, aquest fragment de l'Evangeli, que avui en dia ho assumim com, home, clar, és lo bo, no? És lo normal, és el que ha de ser. No hi ha, una persona no és diferent que una altra per ser de color negre o de color groc o de color blanc o per ser dona o home, no? Fins i tot això de les dones i els homes ens està arribant ara. Fins fa 4 dies encara la gent no pensava exactament això. I això ho està dient Pau fa 2.000 anys aplicant el missatge de Jesús. Imagineu-vos si és radical i imagineu-vos si és bo que avui en dia s'ha convertit en l'estàndard moral, correcta. Uh-huh. Tot això, per mi, ostres, et fa mirar el món d'una manera diferent, i sobretot amb això que dèiem fa un moment, que jo per mi és molt important. Prou ja d'autocuidar-nos i autopreocupar-nos i autoensenyar-nos i tot és possible i tot és no sé què, si tu vols pots fer-ho. Primer, si tu vols pots fer-ho, no. Si vol Déu, es pot fer. Això és el més important. I segona, la gran revolució és preocupar-se pels altres. Cuidar els altres. Ara amb la pandèmia jo crec que això està és més important que mai. Hem vist que realment a vegades les coses es solucionaven simplement tenint cura de gent a la que a vegades havíem aparcat i que cal anar a visitar-los. Cal fer sentir la gent del teu voltant, diguéssim, per començar per un espai que puguem gestionar, fer que la gent del teu voltant sigui feliç. Deia, crec que era la Mare Teresa de Calcuta, però no recordo si era ella, espero que fos ella. Deia, quan tu estiguis amb una persona, amb una altra persona, que aquella persona, quan marxi, sigui una mica més feliç.
Sí, això, exacte, és d'ella, és d'ella.
Uh-huh. És d'ella. És que només això, només això és tan bèstia que jo em vaig enamorar. Jo crec que tothom que vulgui conèixer l'Evangeli se n'enamorarà. És impossible. Però què passa amb l'Evangeli a vegades? Passa una cosa que també hem de tenir en compte. L'Evangeli renya. Clar, Jesús renya. No només, sí que és amor, sí que és estima, sí que és perdó, i això és fantàstic, però també renya. I això ens molesta, i sobretot avui en dia, ens fa sentir malament. I a vegades, en comptes de sentir-nos malament i dir com ho milloro, com ho canvio, ens protegim i diem no, però és que jo el que dic està bé, és que això és una tonteria, perquè jo no faig mal a ningú. Llavors és complicat, però si tu assumeixes el teu paper, la teva... Això requereix molta humilitat, també. Molta humilitat de no, que no ets el centre del món i que el que tu dius no està bé. És que no té per què estar bé només perquè ho diguis tu. Saps? Que a vegades també una mica... Bueno, és mi moral, no? Doncs, escolta, potser no. Això és el que deia els empleats.
I de que no hem de ser permanentment feliços, no? De que la vida hi ha de tot.
Exactament, exactament. I que el que sí que fa l'Evangeli és una promesa de felicitat, al final. Una promesa... De vida absolutament plena. I aquesta confiança en Déu és substancial perquè nosaltres assumim la vida com bé. I entenguem que les coses... Mira, no recordo si era Tomàs Moro que deia, passi el que passi, a ell deia, parlava d'ella, em passi el que em passi, encara que sembli dolent, com que és designi de Déu, serà bo. I això és espectacular. I això és una escola grega de filosofia, ja va intentar gestionar la vida d'aquesta manera, els estoics, però era només una aproximació a aquesta idea que ens ha de permetre viure feliços en la seguretat de que Déu té raó, que és infal·lible.
Oriol, i un altre, abans d'acabar, també un altre dels capítols que has compartit amb el Catalunya Cristiana d'aquest estiu, quan parles de la figura de la paternitat, no? De que dius, soc creient perquè soc pare, no? I també aquí parles una mica dels miracles de l'Església, no? En la que també hi ha molts nens, no? Infants.
Sí, això és importantíssim. I això és una cosa que també és molt radical, perquè sí que algú, o la majoria, podem entendre que antigament els esclaus o els estrangers eren de segona, no? I també, si ens ho expliquen, podem entendre que les dones doncs, tampoc eren... és a dir, no estaven a primera divisió com els homes perquè era una societat masclista. El que molta gent no pensa és que els nens, fins fa 4 dies, eren absolutament de segona divisió. Els nens no eren persones, eren com objectes que molestaven, que gastaven diners... que no havien d'anar als ritus religiosos, que no eren importants i que, per tant, estaven apartats de la societat fins que fossin productius. El Jesús té una mirada molt, molt enfocada, molt important, de molta rellevància pels nens. Els posa com a exemples evangèlics perfectes. Els posa com heu de ser així per anar al cel. Heu de ser com els nens, no com vosaltres. adults, sinó com els nens. I a més, això que dius és absolutament veritat, hi ha moltíssims miracles que fa Jesús amb nens. Proporcionalment és altíssim el percentatge. I és perquè té una mirada molt amorosa sobre els nens. I si a l'Evangeli ens està dient coses més enllà del que ens diu literalment, és a dir, si l'Evangeli, a part del que ens diu literalment, té un missatge que va més enllà d'això, que jo assumeixo que sí, hem d'entendre que Déu el que ens està dient és que els nens són absolutament importants.
La conclusió seria aquesta, no? Que els nens són meravellosos.
Sí.
Que són l'essència i que són el futur, no?
Totalment.
Doncs Oriol, ha estat un plaer.
Igualment, m'ha encantat.
Gràcies i fins aviat. I ens veiem per Catalunya Ràdio.
I tant, gràcies.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Tal com ja us vaig anunciar diumenge passat, avui, des del nostre programa, volem donar la nostra felicitació, la benvinguda i el nostre més sincer oferiment de col·laboració al nou abat de Montserrat, el pare Manel Gasch, escollit democràticament per la comunitat benedictina en una sessió capitular celebrada el passat dimecres 15 de setembre amb la presència del pare Guillermo Arboleda, abat president de la congregació benedictina Sublacense Casinesa, que és el qui el va confirmar en el nou càrrec. Per tant, ell serà el qui, des d'ara, exercirà el càrrec de dirigir i representar el monestir. I així substitueix el pare Josep Maria Soler, que havia renunciat per raó d'haver arribat a l'edat prescriptiva dels 75 anys. No faré, com han fet la majoria de mitjans, de valorar i d'etiquetar el nou abat entre el sector més progressista o més conservador, sinó de subratllar dues coses molt importants. La primera és la d'afirmar que, sigui com sigui, ell és l'abat que la comunitat vol i que l'han escollit els monjos professos solemnes de la comunitat d'una manera absolutament democràtica, cosa sorprenent en la nostra Església. La segona és fixar-me en un detall important, que és la seva edat, 51 anys. Per tant, un dels més joves dins d'una comunitat de gent molt més gran. La qual cosa vol dir que, si Déu vol i la seva salut li ho permet, tenim un abat per uns quants anys. I encara més, ell sí que serà l'abat de la propera celebració del mil·lenari de la fundació del monestir, l'any 2025. Pel que fa a les seves aptituds, hem de recordar que ell ha estat fins ara el majordom i administrador de la comunitat. I ho ha estat justament en un dels anys molt més difícils, sobretot aquests dos darrers anys, en els quals, degut a la pandèmia, les visites i els pelegrinatges s'han reduït dràsticament i l'economia montserratina se n'ha ressentit fortament, mentre s'havien de continuar nodrint les despeses de manteniment i conservació. Malgrat tot, amb el seu encert econòmic, ell ha continuat sostenint la comunitat i aquesta ara, com si fos un retorn, li ha fet confiança. Recordem que el pare Manel Gasch, Urios, nascut a Barcelona l'any 1970, ve d'una família molt compromesa en la lluita antifranquista i d'un clar posicionament catalanista. El pare Manel és fill dels advocats laboralistes que van fundar el col·lectiu Ronda, Josep Maria Gasch i Angelina Urios. El nou abat és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona l'any 1993 i fa 25 anys, el 1996, que va ingressar al monestir, on va fer la professió monàstica simple el 5 de desembre del 1998 i la solemne el 3 de febrer del 2002. El 23 de juny del 2011 va ser ordenat sacerdot. El pare Manel va començar la formació en teologia a Montserrat i la va completar amb la llicència en teologia especialitzat en dogmàtica a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma l'any 2005. Des del 2005 és professor de teologia a l'Estudi Filosòfic i Teològic de Montserrat. Des de l'any 2005 al 2010 va ser el responsable de l'Escolania de Montserrat i des del 2011 fins a l'actualitat, com ja hem dit, ha estat el majordom administrador del monestir. Un signe, un detall entranyable, és que en la seva benedicció abacial va voler recuperar per a ell la creu pectoral que portava el pare abat Cassià Just i que tots ens recorda els moments més oberts del monestir de Montserrat. Per acabar, una nota de condol. El mateix dimecres 15 de setembre passat va morir a Barcelona el missioner claretià Ignasi Ricard i Fàbregas, de 73 anys, biblista, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, col·laborador habitual del Seminari Catalunya Cristiana, membre de l'Associació Bíblica de Catalunya i de Justícia i Pau. Va ser un religiós de pensament obert i molt atent a l'ecumenisme. Nascut a Borges del Blanques el 1948, va entrar de jove a la congregació dels missioners claretians. El funeral es va celebrar aquest passat dilluns al Santuari del Cor de Maria de Barcelona. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Aquest diumenge celebrem la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, en el qual el Papa Francesc ens proposa un lema suggeridor: cap a un nosaltres cada vegada més gran. En aquesta jornada ens centrem en aquells que arriben a casa nostra tot l'any forçats per circumstàncies diverses. La sensibilitat cristiana ens empeny a acollir-los, a oferir-los aliment, un sostre i el nostre escalf. Però si meditem bé les paraules que ha triat el Papa, hi trobarem un repte, un gran desig que el Papa ja ens avançava en la carta encíclica Fratelli Tutti, quan deia: tant de bo que al final ja no hi hagi els altres, sinó tan sols un nosaltres. Si repassem una mica la gramàtica, veurem que quan diem els altres, ens referim a una tercera persona plural, a persones que no són prop nostre o amb nosaltres, persones entre les quals hi ha una certa distància. En canvi, quan diem nosaltres, que és gramaticalment la primera persona plural, expressem una pluralitat d'individus que tenim ben a prop amb nosaltres. Després d'aquesta anàlisi tan senzilla, entenem el desig del Sant Pare: escurçar distàncies. Fer que ells, els migrants, els marginats, aquells que habiten les perifèries existencials, esdevinguin nosaltres, depèn de nosaltres, depèn que els fem propers i ens incloguem en la nostra comunitat d'una manera real. L'Església de Barcelona és cada dia una comunitat més diversa, formada per persones amb multitud d'orígens, de sensibilitats, de llengües, de referències culturals, una riquesa amb risc de no reconèixer-la i de subestimar-la. Ens cal, a la llum de l'Esperit Sant, un diàleg i un intercanvi que ajudi a fer possible la comunió entre persones diverses. A l'Església, i per extensió a tota la societat, és important construir ponts per superar els murs que ens separen, murs que sovint són invisibles, però que perpetuen la marginació d'alguns membres de la comunitat que mai sentim que formen part d'un nosaltres. La gran família que és l'Església, amb l'ajuda de Déu, vol ser un agent de comunió, un testimoni de que és possible viure l'encontre amb els que són diferents. L'Església és una família universal. Estem iniciant ara un procés de remodelació diocesana en comunitats pastorals que ens ha de portar a treballar més cohesionadament entre parròquies veïnes per tal de fer-les més missioneres. Cal fer-ho sinodalment, és a dir, en comunió, amb la participació dels laics, dels consagrats i dels ministres ordenats. Caldrà també tenir molt present l'opinió dels vinguts d'altres terres. Units, treballant en equip i sota el guiatge de l'Esperit Sant, podrem potenciar la dimensió maternal i evangelitzadora de l'Església barcelonina. Benvolguts germans i germanes, fem nostre el desig del Papa Francesc de caminar junts cap un nosaltres cada vegada més gran, assegurant que ningú es quedi exclòs. Transformem les fronteres en llocs d'intercanvi i de trobada.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.